La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC més 1, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
El 98% de les dones que van a la consulta d'un sexòleg per problemes d'anorgàsmia no s'han masturbat mai.
A Espanya els homes es toquen 203 cops l'any, les dones només 68. Ho diu un estudi de la marca Womanizer amb 7.000 participants de 14 països.
També sorprenen les dades de l'inventari d'actituds negatives cap a la masturbació. El 46,9% dels homes enquestats diuen que s'han masturbat l'últim mes. Les dones que expliquen que ho han fet són només el 4%.
Jo vaig viure el meu procés de masturbar-me des de la culpa, no?
El meu primer record que tinc masturbant-me és cap als 10 anys, a la dutxa.
Jo crec que tenia 14, 15 anys, més o menys.
Va ser quan em vaig comprar un vibrador.
Per mi va ser un mar de sensacions i plaers.
Vaig començar a tenir relacions sexuals molt abans que masturbar-me, perquè socialment està molt més acceptat.
Jo em pensava que t'havies de ficar els dits i ficar dins i a fora, dins a fora, i no arribava enlloc. Fins que a la universitat em vaig comprar el primer vibrador. I vaig dir, ah!
Actualment em masturbo unes 3 o 4 vegades al mes.
Jo em masturbo cada dia.
La veritat no és que ho faci molt sovint, perquè el sexe el disfruto més amb una altra persona.
Crec que quan ens masturbem realment coneixem el nostre cos i sabem què és el que ens agrada en aquell moment. Quan tens relacions amb una altra persona, doncs a vegades costa aquesta compenetració.
De vegades em masturbo en pornografia i sempre intento que sigui feminista.
Quan era un adolescent, la masturbació femenina no era una cosa que es parlés. Els nois, tots es masturbaven. Hi havia alguns que no en parlaven d'altra cosa. Però les noies no. Això era de putes, parlar d'això.
Primer em masturbava sense que ningú m'escoltés i amb molta culpa, i ara ho faig amb molta energia, alegria i molta consciència, perquè crec que és la base de qualsevol sexualitat positiva.
I jo espero que avui les noies no ho tinguin tan malament com ho teníem nosaltres a principi dels 90, perquè ningú no ens parlava d'això.
Avui parlem de masturbació femenina amb Montse Iserte, sexòloga, terapeuta de parella i creadora de la botiga eròtica Vibracions. Montse, benvinguda a la revolució sexual.
Moltes gràcies per convidar-me un cop més.
Quins són els dubtes principals sobre la masturbació femenina que et trobes a la consulta?
Són moltes les dones que no arriben a l'orgasme. Algunes sí que hi arriben, però només quan estan soles, no? I em diuen, bueno, és que vinc superpreocupada perquè sóc un bitxo raro, perquè el mail que em passa és que per dins no noto res. Us asseguro que gairebé cada dia m'arriba alguna dona preocupada perquè no nota massa per dins de la vagina, no? I quan els dius que el que és més habitual és arribar a l'orgasme a través del clítoris, és com, uau, no? I es treuen com un pes enorme de sobre de pensar que alguna cosa en elles funcionava malament. I a vegades també em trobo amb dones que no saben si han tingut o no un orgasme. Segurament us trobareu moltes companyes sexòlogues que jo sempre ho he escoltat a dir de, si tens el dubte és que no hi has arribat, perquè si no ho saps perfectament. Però quan indagues més, jo em trobo amb dones en què realment doncs, pot ser aquest el cas, però hi ha moltes altres que per al que et relaten sembla que sí que hi han arribat, no? Perquè noten una tensió física i de cop i volta estan com relaxades, però no han sentit aquella sensació de plaer física. Simplement han sentit com que estan descarregades, com que de cop i volta els seus genitals estan molt més sensibles i no els hi ve de gust seguir-los estimulant. O sigui, tot sembla que sí que ha sigut un orgasme, però no han notat el plaer que genera físicament les contraccions generades per aquest orgasme, no? I molts cops això, quan comences a indagar i escolta, tens pèrdues d'orina i notes que et passa això i que et passa l'altre i te n'adones que hi ha un sòl pelvià molt debilitat. Quan una dona o quan un home té orgasmes, entre altres coses, el que succeeix físicament és que hi ha contraccions generades per al sòl pelvià. Si aquest sòl pelvià està molt dèbil, imagineu-vos les contraccions, no? Seran com realment molt, molt debilitades. I per tant, l'orgasme també és tan fluixet que a vegades doncs, poden tenir aquesta sensació de no saber ben bé si és això o no.
Preparant aquesta entrevista, hem trobat diverses dades que ens han impactat molt. Una de les que més ens ha impactat és una que diu que alguns estudis afirmen que el 98% de les dones que van a la consulta d'un sexòleg per problemes d'anorgàsmia, és a dir, perquè no arriben a l'orgasme, el 98% d'elles no s'han masturbat mai. És a dir, encara hi ha moltes dones que ni tan sols es plantegen tocar-se, si no tenen plaer sexual, van al metge abans que tocar-se per veure què passa. Com pot ser que passi això?
És terrible, eh? Però cada cop són menys, però també és cert que hi ha moltes dones que no es masturben. De fet, quan jo em trobo amb dones que no han tingut mai un orgasme a la consulta, majoritàriament són dones que no s'han tocat mai i que deixen totes les expectatives del seu plaer en mans de la seva parella, perquè encara seguim portant el pes cultural de que el sexe és algo lleig, és algo dolent, és algo que socialment genera vergonya, genera sentiment de culpa, i pel fet de ser dona encara més, perquè els homes és com que hi ha l'expectativa de que, bueno, els homes ja s'espera, no?, això d'ells, de que sempre tinguin ganes, de què tal, però d'una dona no. És com si encara estiguéssim arrossegant una mica l'època victoriana en què les dones, doncs, no hauríem de tenir necessitats ni plaer ni desitjar.
I això de dones que no es masturben, tu trobes amb dones de totes les edats que venen a consulta o són dones més grans?
És increïble perquè em trobo amb dones de totes les edats. Hi ha dones que es masturben, hi ha totes les edats, hi ha dones que no es masturben. Des de superjovenetes, que, ai no, quin fàstic tocar-me, o dones d'edat mitjana o més maduretes, en què no s'han tocat mai, i molts cops venen amb el pes de la vergonya, de la culpa. A vegades els suggereixo algun exercici que no sigui invasiu, però que es comencin a mirar els genitals, a conèixer, a reconèixer quines zones hi ha, no? Però a vegades, tot i així, ens busquem excuses per no haver d'afrontar, no?, exercicis com aquests, tan bàsics com aquests, que ni tan sols és una masturbació, simplement és una observació dels dos genitals. Però portem un pes de culpa i de vergonya tan gran sobre els nostres genitals i sobre tot el que rodeja aquest món, que molts cops fins i tot exercicis tan bàsics com aquest poden resultar molt difícils de gestionar.
I has notat que en els últims anys se'n parli més obertament de la masturbació i hi hagi més dones que en parlin que no pas abans, el que ens comentaves ara fa un moment?
Sí, molt més. Òbviament, la cultura i la societat s'han anat obrint, no?, cap al tema de la sexualitat. De fet, potser ara inclús hem passat com a l'altre extrem, no?, on hi ha moltíssima informació i on les expectatives del nostre sexe són molt elevats. O sigui, avui en dia no només hem d'arribar a l'orgasme, sinó que hem de ser lliures com per tenir moltes parelles o d'inclús no definir-nos com a parella, o hem de, per exemple, les dones, no?, hem de ser capaces de tenir queer, de ser multiorgàsmiques, no? És com que també ens estem generant com molt pes i moltes expectatives, i al final el sexe no hem de perquè practicar-ho tot i complir tot el que es pot fer, simplement és qüestió de divertir-nos i de fer el que ens vingui de gust sense sentir-nos culpables ni malament.
Abans parlàvem d'aquestes dades que ens havien impactat preparant l'entrevista. N'hi ha una altra, que és que la marca Womanizer va fer un estudi sobre la masturbació amb 7.000 participants de 14 països diferents. I una de les conclusions va ser que els homes es masturben molt més sovint que les dones. Per exemple, a Espanya, els homes ho fan 203 vegades l'any i les dones 68, que és un cop cada 5 dies. Això per què és? Quines causes hi ha?
A veure, aquí hi ha diferents motius. Per una banda, des de petitets, òbviament els nens estan més en contacte amb els seus genitals perquè els veuen i és molt fàcil, doncs, que se'ls puguin tocar, que vegin una erecció, que ho expliquin als adults i que als adults els hi faci certa gràcia, no? En canvi, les nenes, els nostres genitals estan com molt més amagats i necessites de molta més consciència o de molta més voluntat per poder-los veure o per poder començar a jugar amb ells. Tot i així, les nenes des de petitonetes també obtenen plaer, que no diria masturbació perquè no ho veuen des d'aquest punt de vista ni nens ni nenes en aquesta edat, no? Però sí que és fàcil, doncs, que es friccionin amb la cama d'algú o amb algun objecte i que a través d'aquí puguin obtenir plaer. Però potser inclús des de la visió dels adults, inclús això es fa com més molest quan són les nenes qui ho fan. També hi ha una part cultural on a les dones, com dèiem abans, no se'ns recrimina més pel fet de tocar-nos, de tenir desig, de tenir ganes. I després també hi ha altres factors. Per exemple, en els homes hi ha molt més estímul. Com que hi ha aquest permís cultural molt més elevat en homes que en dones, per exemple, és molt més fàcil trobar grups de WhatsApp on els homes s'intercanvin imatges eròtiques, vídeos, etc. Es dona per fet que ha de ser així. En canvi, en les dones se'ns faria com superestrany compartir segurament, no?, imatges a dia d'avui, suggerents per masturbar-nos i dir, mira, jo m'he masturbat amb aquesta imatge, si vols tu també la pots utilitzar, no? Potser sí que parlem molt més de sexualitat, molt més profundament que els homes. Els homes potser ho fan de manera més superficial, com simplement per obtenir aquest plaer. Aleshores, què succeeix? Els homes, des de primera hora del matí, és com que van rebent estímuls sexuals, és com que des d'una imatge, un missatge, i aleshores van rebent estímuls constants sobre sexe. Per tant, és molt més fàcil que al final del dia o en algun moment del dia els vingui de gust masturbar-se. Però el desig no neix de forma natural, no? És a través d'aquests estímuls. Les dones, en canvi, aquests estímuls habitualment no els rebem. No ens intercanviem aquests missatges i és molt més difícil, doncs, que tinguem present la sexualitat i, per tant, que ens vingui de gust masturbar-nos. No crec que sigui tant un tema biològic, que també hi pot entrar una part, per exemple, de que els homes tenen més testosterona que les dones, però jo crec que té molt més a veure aquest tema cultural.
My pussy, my rules, mi coño, mis normas, el monte de Venus a gritos te informa que quiere mambo, reclamo mis manos, amiga, las mujeres nos masturbamos.
Anem a la part pràctica, Montse. A les dones que no s'han masturbat mai, com els recomanaries començar?
Doncs mira, si mai s'han masturbat, primer de tot és conèixer els seus genitals i fer-ho d'una forma sempre positiva, perquè molts cops si mirem pornografia o les imatges que ens han posat són com genitals infantilitzats, depilats, tot blanquets, i aleshores tu et veus en allà uns llavis de dona adulta i moltes dones senten rebuig cap als seus genitals, no?, en la primera visió. Per tant, no ho facis des d'aquest concepte. Pensa que el teu cos està dissenyat per rebre plaer i que està funcionant, i això és meravellós. ¿Vale? Comencem per l'autoestima, d'estimar-nos, d'agradar-nos. Aleshores, jo recomano que un dia en què estiguin tranquil·les, que tinguin 2 hores per davant, si cal, que desconnectin telèfons, que sàpiguen que no entrarà ningú a casa seva, es facin un bany amb aigua calentona perquè ens ajudi a relaxar, i quan surtin, se'n vagin a l'habitació amb un mirallet i que es mirin els seus genitals, i que comencin simplement a explorar. No amb la finalitat d'arribar a un orgasme, simplement vaig a veure què hi ha. Aleshores, seria molt interessant que intentin reconèixer quines zones hi ha en els seus genitals, si saben localitzar el clítoris, que molta gent creu que sí, però hi ha molta gent que no sap on està. Els llavis interns, els externs, el monte de Venus, el perineu, l'anus, i que vagin començant a acariciar, no?, l'entrada de la vagina, on està la uretra, que molts cops la gent es pensa que és el mateix orifici per on fem pipi que la zona de la vagina. I simplement que comencin a estimular de forma externa fent carícies, poden ser a través de tots els genitals o pot ser anant zones per zones i fent diferents tipus d'estímul, per exemple, doncs copets suaus o diferents pressions en cercle, etc. Jo crec que per poder estimular bé, primer cal que hi hagi una excitació. Per tant, hauríem de treballar el tema de fantasies o de mentalment estar relaxades i excitades. 2, tot el nostre cos, que podria ser a través d'aquesta dutxa, quan ens anem acariciant per ficar-nos el sabó, i quan la nostra ment està treballada i el nostre cos està treballat, veurem que quan passem pels genitals, arriba un moment en què aquests genitals s'inflen perquè s'omplen de sang i es comencen a obrir i a lubricar. En aquest moment, si volem, també podem explorar internament i veurem, doncs, que hi ha rugositats, que hi ha formes, etc. I, bueno, és simplement curiosejar. I, òbviament, quan ja sapiguem què és el que més ens va agradant, què és el que més ens està excitant, que no ens donem pressa. Perquè molts cops és, ai, m'he tocat durant 2 minuts i no he notat res. Bueno, és que potser el teu cos necessita un procés de 20 minuts per poder començar a notar. Doncs és això, no tingueu expectatives i comenceu a experimentar amb curiositat sobre el vostre cos.
Recomanes altres tècniques per gent que sí que es masturba habitualment?
Doncs sí, mira, quan habitualment les persones es masturben, tant homes com dones, ho fem molt encaminats a obtenir l'orgasme. Aleshores us diria que us féssiu una dosi d'una sessió, no?, de sexe amb vosaltres mateixes, però super relaxada, super lenta, no?, el slow sex que es diu ara, d'anar realment a excitar-vos mentalment, físicament. Podeu agafar aquest mirall de cos sencer i poder-ho fer davant del mirall. Utilitzeu joguines, però intenteu no arribar a l'orgasme, simplement mantenir-vos excitades el màxim de temps possible i intentar retrasar l'orgasme el màxim possible. Veureu que gaudireu molt, molt d'estar en aquest moment d'èxtasi total.
Recomanes explorar per localitzar el punt G o no té tanta importància com ens diuen? Potser hi ha dones que tenen interès, que tenen curiositat, però no saben. Què els hi diries?
Jo personalment no els hi donaria tanta importància, no? Com dèiem abans, ara sembla que hem de poder estimular de tot i que cada cop hi ha més punts i més àrees i més zones i que s'ha de poder fer de tot. I està molt bé quan una ja es coneix molt i vol alguna cosa d'innovació, una varietat, etc. però no ens ho exigim. Aleshores, el que dèiem, no? Primer hem d'estar excitades mentalment, després el nostre cos, després els nostres genitals, i quan la vagina s'obri és el moment, si volem explorar l'àrea G, de poder introduir un dit. Habitualment la gent es pensa com que ha d'introduir el dit molt endins, i no, realment està com molt a l'entrada, aquesta zona. Ho hem de fer sempre amb les mans netes, les ungles ben llimadetes, i amb el palmell de la mà cap amunt. Per tant, estimular-se a si mateix el punt G pot resultar algo incòmode. Aleshores, un cop hem introduït el dit, l'introduïm tan profundament com puguem, fem una miqueta d'inclinació cap a dalt, com si diguéssim vina, faríem aquest arc amb el dit,
sí.
I aleshores el començaríem a retirar de la vagina. Hi haurà un punt, quan anem retirant de la vagina, que veurem que hi ha com una protuberància o com un bony més sobresortit i més rugós. Aquesta seria la zona del punt G o de l'àrea G, que ja veureu que està com molt a l'entrada. En aquesta paret del darrere d'aquest punt és on podem anar jugant amb diferents pressions o amb aquest moviment dient vine cap aquí, val? I anirem notant doncs, com quan un cop ja estem excitades aquesta àrea està més inflamada, està més sensible. Molts cops les dones s'aturen perquè tenen sensació de ganes d'orinar. No passa res, no us atureu, relaxeu el vostre cos. El cos ha d'estar molt relaxat. I a diferència de quan tenim un orgasme habitual, que el que fem és tensar tota la musculatura cap endins, en aquest cas, al revés, haurem d'empènyer cap a fora. Però abans, per saber que anem per bon camí, a part d'aquesta sensació de ganes d'orinar, el que notarem és un soroll com de xancleta mullada i aquí aleshores podem augmentar una miqueta aquest ritme, aquesta pressió. Jo recomanaria que sempre fos sense deixar d'estimular el clítoris i, bueno, doncs, sobretot el deixar-nos anar i el fer pressió com si volguéssim expulsar. Uh-huh. I aquí és fàcil que puguem ejacular. I molts cops aquesta ejaculació no és com es veu a les pel·lícules. D'alguna forma no és aquesta gran esquitxada.
Són gotetes, no és tanta quantitat de líquid.
La quantitat pot canviar molt, però que a vegades no surt amb una explosió, sinó que el que fa és com brotar, no? És com que cau, rellisca per la nostra vulva, cap avall.
Recomanes alguna posició específica per masturbar-se? És a dir, canvien les sensacions si estàs en una posició o estàs en una altra?
Jo recomano, sobretot, que hi hagi variació, perquè tant homes com dones estem acostumats, quan ens masturbem, a fer-ho sempre de la mateixa manera. I això és un error perquè després, quan volem tenir relacions sexuals compartides, ens resulta molt més difícil arribar a l'orgasme. Aleshores, l'important és variar, perquè si jo com a dona, per exemple, m'he acostumat sempre a fer-ho cap per avall, amb les cames creuades i amb molta pressió, és molt difícil que després, si em trobo cap per amunt o en una altra postura, em resulti fàcil arribar a l'orgasme. O si jo com a home sempre ho faig assegut en una cadira mentre miro porno, després em serà molt difícil fer-ho sense pornografia o en una altra postura o amb un altre ritme o pressió que no sigui aquesta, no? La de la masturbació agitada, ràpida i potent. Per tant, sobretot, variació. Igual que a vegades em pregunten molt, i si ho faig amb un vibrador o amb un succionador, després no m'habituaré. La idea és que no sempre que em masturbis ho facis de la mateixa manera. Per tant, no sempre ho farem amb el vibrador o amb el succionador. Si varies, no hi haurà cap dificultat ni t'habituaràs a res.
Moltes gràcies, Montse Iserte, sexòloga, terapeuta de parella i creadora de la botiga eròtica Vibracions. Gràcies per aquesta estona amb la revolució sexual.
Un plaer, moltes gràcies a vosaltres.
La revolució sexual, el podcast de sexe a RAC+1.
La botiga eròtica Mantis et porta l'amor real i la joguina eròtica perfecta, i ara la descobrirem. Something in the way she moves attracts me like no other lover. Avui parlem de les joguines eròtiques amb trampa, joguines que mai diries que ho són. Per posar un exemple, un vibrador que sembla un pintallavis o una joguina amb llengua que sembla un despertador. Per què tenen tant d'èxit aquesta mena de joguines tromlei o trampantojo, com es diria en castellà? Ens ho explica Marta Moles, responsable de comunicació de les botigues Amantis.
Hi ha dos motius pels quals es compren aquest tipus de joguina. Un seria perquè hi ha gent que intenta allunyar-se al màxim possible de qualsevol cosa que li recordi que, per exemple, que es farà una masturbació o que tindrà una relació sexual o que li recordi a un motiu genital, per exemple. I després hi hauria un altre motiu, que és gent que regala això com per fer riure. Per exemple, passava moltíssim amb els amics invisibles. Et regalen una cosa, per exemple, la joguina bàsica que regala pels amics invisibles seria un pintallavis, que en realitat no és un pintallavis, és un vibrador.
I una de les que més triomfen és el Chicken Vip. Pintallavis chic, vibrador vip. En fem la fitxa tècnica.
Quina joguina és?
És un vibrador, és una bala vibradora de clítoris.
Per a qui és?
Per totes aquelles persones que tinguin clítoris o per aquelles persones que tinguin punts orgàsmics concrets i definits, com podria ser un mugró o un lòbul d'orella.
I quin preu té?
Ara mateix està a 15,99 d'oferta.
Quines recomanacions d'ús faries?
Faria que el portis sempre a la bossa, perquè és una joguina que ningú et descobrirà, i que l'usis amb lubricant sempre. Pot ser d'aigua, que et sentarà millor i que tens opcions ecològiques.
M'agrada com ets. Actives tots els meus sentits quan em deixes tocar, mirar, sentir. Estar dins teu és una experiència única. Gràcies a tu he gaudit, besat i tocat com mai. Perquè com tu em fas descobrir-me, no hi ha cap altra botiga eròtica. Descobreix l'amor real amb Amantis a les botigues de Barcelona, Madrid i València i a amantis.net.
Per acabar aquest capítol de la revolució sexual sobre la masturbació femenina, us recomanem un llibre, Feminismo Vibrante, d'Anna Requena Aguilar.
L'autora és periodista i redactora en cap de gènere del diari Punt.es. El seu llibre és una reivindicació del plaer de les dones, del dret que tenim de gaudir del sexe i d'apropiar-nos del nostre desig.
Requena explica com la sexualitat ha estat una de les armes del patriarcat per disciplinar les dones. Si una dona gaudeix del sexe, se l'assenyala com una fresca, una puta. L'autora proposa donar la volta a aquest relat, apoderar-nos del plaer, fer-ne bandera i reivindicar-lo com una arma que ens fa més lliures.
Perquè, com diu Anna Requena, si no hi ha plaer, no és la nostra revolució.
Salut
i bon sexe.
La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.